lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Unir per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo.
Hola, què tal? Bon dia, bon dimarts, aquí a la una, com sempre, cada dimarts, i com diu la meva estimada veu d'angelet, cada dimarts aquí a la una. I després, en repetició, a les 8 del vespre. Salutacions a tothom, els que segueixen aquest programa, i comencem. Bueno, el dimarts passat es va quedar per explicar algunes cosetes, perquè vam parlar del capítol del primer ajuntament franquista, després les expressions, vam parlar de les expressions triomfalistes del règim i les altres amb els escrits i els documents, després la feinada que van tindre doncs, per canviar la paraula, transformar el segell ajuntament per transformar-lo en ayuntamiento, i en fi, i doncs altres coses com doncs quan se saludava la gent, Espanya, saluda Franco, arriba a Espanya, en fi, totes aquestes coses. I llavors vam continuar i vam acabar aquí, precisament. Però ens va quedar algunes cosetes que ara les acabaré d'explicar.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo.
Aquestes cosetes, doncs, que parlant de tot això del segell, doncs, diu que normalment, ara hi anem pel canvi doncs, de noms, perquè clar, primer van canviar la paraula ajuntament per ayuntamiento, i un cop canviat això, doncs, llavors van anar per lo de més. Diu que doncs, normalment, i ara precisament com que estem aquí en aquesta plaça, coneguda com plaça dels estudis, rebut des de la proclamació de la República, doncs la plaça era la plaça dels estudis, es deia plaça de la República, en nom diguéssim, de la República. Nom que, òbviament, no encaixava, doncs, en el nou règim, per cap de les maneres, no? Per tal motiu, aquest nom va ser suprimit segons un acte del mes de maig, i substituït per Plaza de los Caídos de este Pueblo por las Hordas Marxistas. Jo me'n recordo ben bé perquè quan vaig vindre aquí als col·legis i anava a aquell col·legi, encara hi havia això, hi havia el jugo, les fletxes i tota aquesta part de la fanària.
Entendre el meu poble i jo.
Però, en fi, això no acabava aquí. No es cregui que aquests llenguatges i fervors patriòtics i expressions de culte a la personalitat del general Franco s'extingueren. No. No s'extingueren ràpidament, ni fàcilment amb el normal pas d'un temps prudencial, sinó que es mantenia imperturbablement 10 anys després. 15, 20 i 30 anys, com podem comprovar. A títol d'exemple, doncs, en un acte de corresponent també a un canvi de nom d'una plaça de l'any 1966, en aquesta ocasió es canvià el nom de la plaça dels Pins, aquesta plaça, la plaça dels Pins, per la plaça del Caudillo, que jo també l'havia conegut, la plaça del Caudillo. Canviar, doncs, és un canvi que es va fer en l'acte i se justifica amb les següents paraules, quan van canviar aquest nom. La plaza de los Pinos se acuerda señalarla con el nombre de Plaza del Caudillo para perpetuar la memoria del providencial jefe del Estado y caudillo de la paz de España.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
Bueno, ara nosaltres continuem, però ja entrant en un altre tema. Ens hem posat una miqueta seriosos perquè ara parlarem de les primeres misses després de la guerra. I durant això ens acompanyarà el cor de l'Escolania de Montserrat. El cor de l'Escolania de Montserrat que està interpretant Salve Regina. Les primeres misses després de la guerra. Ja s'ha dit que l'entrada de les tropes vencedores es produí un divendres, dia 20 de gener del 1939. Teníem un sacerdot. També el primer dia de prefecte, fou, per tant, doncs, dos dies després del diumenge, dia 22. Tornem a repetir. Teníem sacerdot. I també hem dit que mossèn Magí s'havia salvat, acollit per la família de l'estanc. Però encara no hi havia església, perquè la parròquia estava impracticable per les violacions i destrosses dels revolucionaris. I és clar, en aquesta situació, s'optà per organitzar una missa de campanya a l'aire lliure, que se celebrà en un altar improvisat que es muntà a l'era de l'Elies. Era, doncs, que estava situada més o menys on ara hi ha el casino municipal, o sigui, on estem nosaltres. No cal referir la devoció i profunda emoció amb què va ser seguida pels fidels. I la segona missa s'oficià de forma semblant a la placeta de Cal Oliverana. I nosaltres ara, acabat el relat de les primeres misses després de la guerra aquí a Roda i haver estat acompanyats una estona per l'Escolania de Montserrat amb aquest Salve Regina, doncs ara immediatament passarem a llegir unes altres actes. Bé, ja fora de missa, anem a caminar per un altre post. Els expedients de depuració.
Ens unir per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor.
Això és com sempre, tot arreu, quan entra un jefe nou en una oficina, que sigui, ho canvia tot. No mira si hi ha coses bones o no. Ho canvia tot. I així ens ho varen fer aquesta gent. Per llei es disposà que a tots els funcionaris dels ajuntaments se'ls obrís un expedient de depuració de responsabilitats.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre.
Trobat una nota que diu que s'havia establert que es fes així des de l'inici de la guerra per a tots els funcionaris de les administracions de la zona nacional, segons decret del 13 de setembre de 1936, decret llei del 5 de desembre del mateix 1936 i ordre ministerial del 9 de desembre del 1938, dirigida a aquesta última als pobles de nova ocupació.
Tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
En quant al nom de la plaça dels Pins, allà pels anys 80, van tornar a refer una altra vegada la seva, el seu nom, que és ara actual el de la plaça dels Pins. Després, més endavant, potser en parlarem d'aquesta plaça.
Poble i jo, senyor, servidor, som indestinats.
Continuant, doncs, perdó, a l'expedient de depuració, tenia, doncs, per objecte, sense pressuposar acusació, que quedés garantit que el que es tractava en cada cas de persona sense antecedents rojos i que era addicte al règim. A Roda, doncs, es tramitaren, doncs, tres expedients pels tres únics funcionaris municipals, que eren el secretari, el metge i l'agutzil. Els dos primers superaren l'expedient sense cap dificultat, ja que els dos tenien antecedents d'haver sofert persecució per part dels rojos. En canvi, l'agutzil no ho tingué tan fàcil, com es desprèn del següent extracte del seu expedient. Expedient que diu així: resultando que de los informes del señor primer jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y del señor delegado provincial de investigación de la FET y de las JONS, también de Tarragona, se justifica que ha observado buena conducta, que antes del glorioso alzamiento pertenecía a partidos de rabasaires y de izquierda, cuyas candidaturas votó en las últimas elecciones sin que desempeñara cargos en ellos, ni intervenido en incautaciones y atropellos que realizaron los marxistas, pero desafecto a la causa nacional. Resultando de la declaración del propio interesado, se justifica que si bien perteneció al Centro de Rabassaires y al partido de izquierda cuya candidatura votó, pero sin desempeñar cargos, ello fue porque no llegó a sospechar que hubiese venido de ello los atropellos sin fin a la gente de orden y de derecha, separándose entonces de aquella mala gente marxista que se considera adherido en absoluto a la causa nacional, ya que su mayor alegría la tuvo al ser liberado este pueblo del dominio rojo y que siempre ha sido persona de orden. Considerando que el funcionario, alguacil de este ayuntamiento, solo le cabe responsabilidad por su ideología de antes del glorioso alzamiento, la Comisión Gestora Municipal acuerda por unanimidad imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo de 3 días.
Señor servidor, som indestriables el meu poble i jo.
A part dels informes que es mencionen en l'extracte reproduït, també es demanaven declaracions de testimonis de reconocida moralitat, també de la mateixa alcaldia i, finalment, de l'Auditoria de Guerra de Tarragona. L'alguacil sofrí una petita correcció, però això ho va superar. Va superar, doncs, la depuració.
Ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables.
I ara anem per un altre capítol. Com sempre, no em donarà temps a acabar perquè, no sé, queda poc temps, sempre el rellotge. Anem a un drama. I aquest drama sí que era bastant peliagut. Perquè quan se toca la butxaca, malament. Era el drama del canvi de moneda republicana per la nacional.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo.
Drama, diem, perquè en la pràctica, per a molts, fou una operació d'entrega de la moneda que tenien a canvi de res. Canvi de res. Tenien d'entregar tota la moneda i no, en recompensa, no rebien res. És comprensible que el vencedor imposés la seva moneda al vençut, però és que, d'acord amb la legislació del règim, quedava sense cap valor la moneda emesa per la República, des de la data, doncs, o frontera, com deien, com se digué, del dia 18 de juliol de 1936, que era la moneda que en la pràctica tenia la gent en el moment de l'ocupació.
El meu poble i jo.
S'obligà la població a entregar als bancs o als ajuntaments tota la moneda republicana de què disposava, que si era d'abans de la data frontera indicada, doncs es canviava per moneda del règim. I si era posterior, quedava retinguda. O sigui que tot el que tenia la moneda abans, però si era després, pum. A canvi d'un rebut que, evidentment, no va servir per res. Quasi tots els bitllets en circulació eren sèries emeses durant la guerra i no valgueren, com tampoc uns bitllets anteriors amb un cisell de la República sobre l'efígie del rei.
El meu poble i jo, senyor.
En quant als dipòsits bancaris, quedaren automàticament bloquejats, fins que la llei Larràs, o de desbloqueo, que no es promulgà fins al desembre, i encara interposava, doncs, molts entrebancs abans de permetre's, doncs, disposar dels diners dels bancs. Doncs bé, la llei Larraz, dèiem, va establir els percentatges sobre el valor dels dipòsits bancaris, que fou del 100%. I per als dipòsits anteriors a la reiterada data, diguéssim, o frontera, i valors progressivament decreixents per la imposició de dates posteriors, o sigui, del temps de la guerra. un esclat que anava del 90% per les imposicions més antigues, al 5% de les més modernes. A la pràctica, ja ho hem dit, la gent es quedà sense diners, la qual cosa sumava un nou i greu drama, el de la precarietat per manca de diners. El drama general dels efectes i seqüeles generals de la guerra.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo.
I ja anirem acabant, doncs, que diu que cal remarcar, però, que aquells que saberen endevinar, doncs, el futur, i varen tenir la precaució de retenir en poder els seus bitllets emesos abans del 18 de juliol del 1936, i, evidentment, moneda de plata, o tot i que aquesta s'havia prohibit, sí que els va ser canviada per la moneda del règim, que fou la que quedà com de curs legal.
Hem hagut d'entendre...
La citada llei Larraz o desbloqueix, no sols castigava els impositors amb importants reduccions que eren majors com més moderna havia estat la imposició. Doncs, segons l'esclat ja indicat, sinó que era establir uns tràmits complicats per recuperar els fons dels dipòsits. De manera que els impositors resultaven perjudicats, primer per la reducció, segons l'esclat, i després per la tardança en poder disposar dels seus diners. Sobre aquesta qüestió s'ha d'assenyalar, però, que la Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvis, la Caixa, va establir uns procediments interns mitjançant els quals, gràcies a la seva diligència i la seva eficàcia, els obstacles de les demores quedaran, doncs, sensiblement minoritats més petits a favor dels seus impositors, cosa, doncs, que no feren altres entitats bancàries.
El meu poble i jo. Lliçó, hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per ser...
Bé, i fins aquí, quasi aquí no dona més temps, doncs el relat d'avui. Ara ens acomiadarem. Jordi Barra, que sempre està a la guai de tot això, ens diu... Tant com me quedarà. A veure com quedarà tot això.
Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mar. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si hi ha mil poetes, m'és igual si hi ha mil pintors, han comptat...
Bé, doncs, tal com me quedarà tot això, tot allò que ens refereix en Jordi Barre, el pròxim dimarts continuem parlant d'aquests problemes, perquè parlarem de les cartilles de racionament, de l'estraperlo i de les restriccions elèctriques. Això serà, doncs, el dimarts que ve. Jo ho deixo aquí, us espero fins dimarts que ve, a la mateixa hora a la 1 i aquest vespre a les 8. Adéu, amics, gràcies per tot.
Un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang. Jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mar. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça pàtria ferida, jo te cantaré, malaguanyat país meu. M'és igual si hi ha mil poetes, m'és igual si hi ha mil pintors, han contat tes amoretes, han glorificat els colors. M'és igual si hi ha mil teles s'han emprat del castellet, i si les teves estrelles ja han ballat dins d'un sonet. Si mil cop la tramuntana ha fet sarrau tot d'una nit, si s'ha pintat la sardana com un ball d'amor infinit. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré, dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré, dolça terra ferida,